La jove orquestra de Cerdanyola, dirigida per en Borja Mascaró i amb el Roger Perelló com a violoncel solista, presenta el concert entre cordes a 4, una trobada entre Mozart i Haydn el proper dissabte 17 d'abril a 6:45 de la tarda al Teatre Ateneu. Per parlar d'aquesta nova trobada o retrobament amb la jove orquestra de Cerdanyola, tenim a l'altra banda del fil telefònic el director de la formació, el Borja Mascaró. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Concert entre cordes a 4, una mica així d'entrada, explica'ns com sorgeix aquesta idea de tornar a reunir a Mozart i Haydn en un escenari, de fet, dos vells amics a l'època.
Ah, exacte, sí. Mira, la idea entre cordes és, li diem 4, perquè ja des del primer any que vaig començar a dirigir l'orquestra, se'ns va acudir que un dels concerts que faríem cada any fos entre cordes, amb el sentit que fos amb un solista i amb les cordes de l'orquestra. I els vam fer 2 anys amb Lisan Rubio, que vam fer dos diferents concerts de guitarra, i a l'Entrecordes 3 va ser el primer dels concerts que vam fer amb el Roger Murelló, el violoncel·lista que ens acompanya aquesta vegada. I diguem que aquella vegada amb el Roger vam fer el primer concert de Haydn, el que seria el concert de Haydn en do major, però la primera part no tenia res a veure amb música de l'època, i ja de seguida, quan vam acabar aquest concert, ja vam parlar que, ja que Haydn tenia dos concerts, doncs que havíem de fer un entre cordes 4 i havíem de fer el segon concert de Haydn en re, i jo de seguida ja jo adoro Mozart i Haydn profundament, i de seguida ja se'm va acudir que havíem de posar-hi la música d'aquests dos amics de l'època, i el que en el moment potser algú es podria pensar que eren adversaris, i no, es professaven un amor i una estima absoluta.
I quines són les peces escollides, les que escoltarem, i per què s'han escollit aquestes peces, precisament?
Doncs mira, com he explicat, el concert de Haydn és aquest concert de Haydn en re, és dels concerts més virtuosos que existeixen per aquest instrument, i diguem que és la peça central del concert. I abans i després d'aquest concert hi ha 2 simfonies de Mozart. La primera és molt especial perquè és la primera simfonia que va escriure Mozart, amb només 7 anys, i és un Mozart absolutament ja genial, és realment increïble que una persona amb 7 anys pugui escriure aquesta música tan exquisita. I la segona sinfonia, que vindrà després d'aquest concert de Haydn, és la sinfonia número 29 de Mozart, una sinfonia molt coneguda, de les, diguem, més perfectes que ell va escriure, i que consta per documents que tenim de l'època, que ell n'estava molt orgullós d'aquesta sinfonia per l'exactitud, les proporcions. És l'exemple clau de que és una sinfonia clàssica.
I que quines podríem dir que són les característiques d'aquestes peces? Amb què es trobarà el públic que vagi?
Sobretot, és bellesa. És bellesa. És una música preciosa. És una música molt difícil per tocar perquè és molt delicada. La instrumentació és instruments de corda i dos oboès i 2 trompes. És una música molt delicada, és una música molt, molt pura, molt cristal·lina, però sobretot és una música preciosa.
Una música que comptarà, com deies abans, amb aquest retrobament amb el Roger Perelló. Una mica com es va establir el contacte de la JOC amb el Roger Perelló, que ara, si no recordo malament, perquè dèieu, està de fet afincat a Colònia, a Alemanya.
Sí, és Roger Murelló. Ell ens va escriure a nosaltres, es va posar en contacte, es va presentar que li vindria de gust tocar algun concert de solista. Va ser d'aquestes coses, casualitats de la vida, que nosaltres estàvem buscant algú per fer aquest entre cordes 3, una nova proposta de solista, i ell ens va escriure. I sí, ell està vivint a Colònia, acaba d'acabar un màster, ha guanyat força concursos, i és un dels cel·listes del nostre país que està amb més projecció, i per nosaltres és un gust que tant volgués venir la primera vegada com vulgui venir ara amb les condicions actuals i tot això, ens consta que té més ganes que mai.
Roger Murelló, demanem disculpes per la confusió, a vegades els correctors quan escrius de pressa també gasten aquestes males passades amb els cognoms. Tornant als protagonistes del concert, com dèiem, el Mozart de fet ja és prou conegut, de fet sense necessitat d'haver-lo escoltat mai en la teva vida per saber que és un geni, Però ara tu deies que adoraves el Haydn una mica. Què podríem explicar del Haydn? Un músic que, de fet, va ser molt popular i estimat a la seva època i que ara, suposo que per al públic en general, no és tan conegut com els noms que sempre venen a la ment de tothom, que podrien ser Beethoven, Mozart, Wagner i Bach.
Sí, exacte. El que passa que, diguem que el Haydn és el geni encobert, perquè hi ha moltes melodies que pensem que no sabem de qui són i són d'ell, també. I a Haydn li devem una cosa importantíssima, que és que és el que es va inventar el format de la sinfonia clàssica. Aquesta sinfonia que tots coneixem, que després Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Mozart, tothom va fer aquesta sinfonia amb quatre moviments, en el qual primer tenim un moviment ràpid, després un moviment més lent, un minuet i al final un presto festiu. Això s'ho va inventar Haydn. I a més, molta gent, bueno, els músics ho coneixem, però és el compositor que descaradament va escriure més sinfonies, 104, respecte a Mozart, que en té 40, Beethoven 9, Brahms 4, doncs Haydn en va fer 104, el qual és una absoluta barbaritat de domini i de virtuosisme compositiu.
En certa manera no deixarà de ser un concert reivindicatiu de la figura de Haydn, per tant.
Sí, tant. I quasi com un spoiler o com un desig meu quasi de que la jo interpretar alguna sinfonia de Haydn, que no ho hem fet, hem interpretat sinfonies de Mozart, però encara no de Haydn, i a veure si en un futur ens hi posem a descobrir aquest geni, que ja només amb aquest concert ja es veu l'important que és.
Ara comentaves l'esforç que ha fet el Roger Murallo per, en temps de pandèmia, poder tocar amb la Joc, a la Joc. Com ha anat surfejant en aquests temps de pandèmia? Com es va sobrevivint a tot això?
Doncs, mira, la veritat és que com tu dius, és surfejar al 100%. Vam passar de fer un concert a l'octubre, després d'haver d'estar parats, fins que després, des del gener, hem començat a tocar i ja vam fer un concert al febrer. I de sobte, el que semblava una temporada, que tots els projectes que teníem endarrerits no sabíem segur si es podríem fer o no, se'ns han encaixat tots de cops, i ara tenim més assajos que mai, més feina que mai, i també més contents que mai. Però no et negaré que el dia a dia és difícil gestionar tot el tema de la gestió dels espais, la sessió, que aquí ja agraeixo a l'esforç que fa l'Ajuntament per ajudar-nos sempre que pot en cedir uns espais més grans, perquè hem de mantenir més distàncies, al tenir instruments de vent també hem de mantenir més distància entre els músics, i la veritat és cansat. O sigui, el més divertit o el millor és quan dono l'entrada i comencem a tocar. Tot el procés d'abans és el que ens preocupa més, quasi que la mateixa música, ja que és un plaer poder-la tocar, encara que sigui difícil, però la situació és la que és, ho sabem per tots. Però tot i això, també diré que els músics venen més motivats que mai. De fet, estem assajant el doble cada... O sigui, estem assajant fent dos assajos per setmana, perquè és que realment quasi no, com que no es pot fer res més, doncs assagem i gaudim de la música.
La setmana passada, la Universitat Autònoma va investir doctor honoris causa al Josep Pons, i en el seu discurs d'investidura va dir que un bon director no ho serà fins que sigui capaç d'escoltar la partitura amb els ulls i de llegir-la amb les orelles. I va afegir que per a ell la principal funció d'un director d'orquestra és aglutinar ànimes, unir-les de manera que formin un tot, respectant alhora cadascuna i procurant-li un espai expressiu propi, en una feina més espiritual que no pas tècnica. El Borja Mascaró ja estaria d'acord amb tot això, o en tot cas, quina creus que hauria de ser la funció del director o la teva funció com a director, en aquest cas de la Joc?
Sí, i tant, 100% d'acord. Sobretot el que jo sempre he tingut clar, que la funció principal del director és que el director concierta, és a dir, ell pacta d'una manera silenciosa i només amb un gest, amb una mirada, amb una expressió, allò que l'energia dels músics proporciona en aquell moment. En cap cas és una figura que hagi d'imposar o tocada per la divinitat o una cosa similar, sinó estic molt d'acord que és més una cosa espiritual i de complicitat, perquè no ho diu enlloc, o no està, jo no he firmat enlloc amb la Joc que quan jo doni l'entrada tots hagin de tocar a la vegada. És una voluntat mútua i sobretot també un respecte i un amor cap a la música.
En la nota de premsa del concert es diu que la JOC, en la seva vessant pedagògica, oferirà un concert proper i amè per als assistents en el que es pretén donar les explicacions adequades perquè tothom la pugui entendre i gaudir, oferint alhora un repertori de gran qualitat. Queda encara camí per recórrer en aquesta tasca d'apropament de la música clàssica al públic en general, el que potser va un o dos concerts com a molt a tot l'any. Ho dic perquè no sé si encara preval aquest aire com bastant sacre quan un s'acosta a la música clàssica. Fa poc un company em deia que ell, quan anava a un concert de música clàssica, tot i que s'ho passava molt bé, per una altra banda, ho passava fatal perquè a vegades tenia la sensació de que no sabia quan havia d'aplaudir o de si entrava destemps aplaudint al mig d'un impàs que no tocava.
Sí, sí, jo amb això estic molt d'acord i crec que ja des de la JOC, i jo sempre ho he intentat fer, i també en la meva trajectòria com a músic professional, que hem d'acostar la música més en el públic. I jo sempre, a tots els concerts de la JOC, faig una explicació, pot ser en context històric, però també en context de la mateixa música, perquè el públic entengui què és el que està passant, no en aquella obra o en aquell compàs, o perquè aquella nota és més aguda o més greu, que això no tindria cap sentit, sinó quin és el sentit d'aquesta peça. I en la música clàssica, que li diem música clàssica a 300 història de la música, però la música clàssica és la música del segle XVIII, que és precisament aquesta que estem fent nosaltres, de Mozart i Haydn. La música clàssica és molt clara quin és el seu objectiu o d'on neix, que té molt a veure amb l'òpera bufa, i on tot passa d'una manera frenètica, tots són diferents sentiments, diferents activitats, diferents personatges, que no sovint no s'expliquen i sobretot tampoc no s'interpreten correctament. I nosaltres sí que ho intentem fer, jo també, la mateixa tasca pedagògica que faig amb el públic, la faig amb els músics perquè entenguin també què està passant. Doncs aquí pot ser això, pot ser que sigui un casament, unes noces, això és la dansa, això és l'escena anterior, aquí tenim ell que li canta amb ella o ella que li canta amb ell, i quan un explica tot això, realment el contacte amb aquesta música és absolutament diferent, i més enllà de si és bonic o no, que sempre ho serà, connectes molt més amb aquesta història.
Jo li recordo un concert aquí a l'Ateneu al Kyle Austin, que de fet aquest cap de setmana va tocar l'orquestra de cambra, dient-li al públic que no es tallés i que aplaudís quan li sortís de l'ànima, tot i que acadèmicament no toqués aplaudir en aquell moment. Tu també ets partidari de que el públic pugui donar els seus rampells quan li demani el cos i no quan toqui segons els cànons?
I tant, i sobretot perquè en molts moments si la música està ben explicada i està ben interpretada i està ben feta, coincidirem el que ha escrit el compositor quan el públic ho ha aplaudit. També ho penso amb els nens, per descomptat. És imprescindible que els nens petits vinguin als concerts i que trenquem aquesta idea de que no vinguin perquè faran massa soroll o el que sigui. Sempre dins uns paràmetres, però és important que els nens també tinguin aquesta litúrgia, entre cometes, d'anar a un lloc, seure i escoltar una música sense que hi hagi una imatge o una pantalla, sinó uns músics, i aquest sentiment del directe, no? Que tant ens agrada a tots.
I com pinta aquest 2021, que ara fa un moment deies bastant ple de projectes, amb molta feina que es va girant? Quins són els projectes que s'estan treballant ara mateix? I en principi, si no hi ha grans daltabaixos, com hauria de ser el curs per a la JOC?
Doncs mira, és el que et deia, el que semblava un curs d'incertesa o de possibilitat de fer pocs concerts, se'ns han encaixat els concerts que teníem a la temporada passada que vam haver de cancel·lar, com aquest que estem fent ara, que aquest l'hauríem d'haver fet el juny de l'any passat, amb els projectes grans que teníem aquest any, i ara el proper mes de juliol farem el Requiem de Mozart, seguim amb aquest període clàssic fins al juliol, farem el 4 de juliol farem la Cerdanyola, però és una col·laboració amb dues corals de Barcelona que ens portaran a tocar també a Barcelona, i cap a la tardor, el 24 d'octubre, tornarem a fer una col·laboració molt especial amb l'Orquestra de Cambra de Cerdanyola, amb el Kai Glosten i la Caterina Ordonoro, la seva dona, i tornarem a col·laborar junts, farem un concert plegats. Amb la qual tenim una feinada fantàstica de música fins a la tardor, i estem intentant veure com tanquem el concert de Nadal en funció de com ens quedi tot això.
Doncs ja anirem parlant de tots aquests concerts. De moment el que sí que tenim claríssim és aquest dissabte, aquest proper dissabte 17 d'abril a 6:45 de la tarda al Teatre Ateneu, una vacunació obligatòria de bellesa, dos xutes de bellesa amb el Mozart i el Haydn a càrrec de la jove orquestra de Cerdanyola amb el recolzament com a violoncel solista del Roger Murelló. Borja Mascaró, director de la JOC, moltíssimes gràcies i fins dissabte.
A vosaltres, fins dissabte.